Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. Aturem la C32. Critica l'actuació de l'alcalde instant els empresaris a mostrar-se a favor de l'autopista. Aturem la C32 diu que l'alcalde Jaume Dolçat insta hotelers i botiguers a fer pressió a favor de l'autopista per contrarrestar l'aparició als mitjans dels que són contraris al nou ramal de la C32 fins a Lloret. La plataforma assenyala que això ha passat després que el recurs que ha presentat s'hagi admès a tràmit. En un comunicat, Aturem la C32 qualifica de manca de decència política i de vergonya aquestes actuacions, que entén que volen confondre la ciutadania i influir en la justícia. D'aquí uns minuts escoltarem declaracions dels alcaldes de Lloret, Blanes i Tossa, de Jaume Dolçat, Miquel Lupiáñez i Gisela Saladic, respectivament, i també sentirem una entrevista a un dels portaveus de la plataforma, Jordi Palau Dalmas. Aquest és avui el nostre tema de portada en aquest dilluns 20 de febrer, una setmana en què vindrà marcada pel Carnaval. Avui en parlarem, però també parlarem d'altres temes. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Lloret de Mar ha participat fins aquest dissabte en una trobada d'àmbit estatal a Lleida, amb més de 200 organitzadors de congressos. Ho ha fet juntament amb Olot i Girona. Valorarem l'estada amb Montse Belisario, directora del Lloret Convention Bureau. Avui es constitueix l'Ajuntament dels Infants amb 14 alumnes de 5è de primària, que representen totes les classes i a també hi haurà l'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dolçat. Plegats escolliran un projecte de millora per Lloret. També parlarem àmpliament, com deies, Maria, del Carnaval. Demà dimarts la piscina anima els seus usuaris a anar-hi disfressats i entrar així en el sorteig de premis. I de cara a divendres comença la festa amb la colla Carnestoltes, que enguany és Welcome and Friends. N'entrevistarem uns quants membres d'aquesta formació. Com cada dilluns, repassarem amb Moisés García els resultats esportius del cap de setmana.
Doncs tot això ho explicarem des d'ara i fins les 9 del matí aquí al Bon Dia Bona Hora, un programa redactat per Rosa Giral i Marc Diva i també Eduard Lanzas, i qui us parla som posant-hi veu en aquest Bon Dia Bona Hora Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon Dia Bona Hora.
I 3 del matí, i qui també ens posa veu aquí al programa és en Miquel Bernis per fer-nos arribar la informació del temps en aquest inici de setmana. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem jornada amb temperatures una mica més baixes que les d'aquest cap de setmana, però avui al migdia els termòmetres tornaran a enfilar-se fins als 15 graus i, de fet, l'ambient serà més suau que no pas ahir, ja que ja no hi haurà aquesta mica de vent de gregal que ahir va reforçar una mica la sensació de fred. Esperem una setmana molt tranquil·la, de temps bàsicament predominat pel sol i amb ben pocs núvols. De cara a dimecres pot creuar un front poc actiu que enterboleixi una mica el cel, però en general el més probable és que els pròxims 7 dies el temps sigui bàsicament assolellat i amb ben poques alteracions. Pel que fa a temperatures, els termòmetres no variaran de forma clara els pròxims dies, però sí que pujaran sensiblement de cara al centre de la setmana. Entre dimecres i dijous esperem temperatures un parell de graus més altes, per tant, la primavera traurà una mica més al cap que no pas els últims dies, sense fer-ho d'una forma decidida, però sí amb una lleugera tendència a l'alça dels termòmetres. Tampoc el vent serà gaire protagonista els pròxims dies, de manera que encetem i encarem una setmana de temps molt tranquil, molt estable, amb predomini del sol i amb matins encara freds, però amb migdies molt suaus i confortables.
Moltes gràcies, Miquel. Avui ens hem despertat, com dèiem, amb força fred, 6 graus. La mínima aquesta nit ha estat de 5. La humitat segueix molt i molt elevada, 95%. I 4 del matí, mirem què diuen avui els diaris en aquest dilluns 20 de febrer per conèixer quina és l'actualitat que afecta el món en aquest inici de setmana marcada pel Carnaval. Girona és el sisè lloc del rànquing de l'Estat en robatoris a domicilis. És l'única província de Catalunya on han augmentat aquests delictes amb 3.084 fets durant l'any passat, xifra que significa un increment del 8%. És el titular més destacat del diari de Girona, on també s'hi llegeix que la festa del calçot es consolida a Vilasacra, que celebra la que ja és la tradicional Fira de la Ceba. També és notícia que l'aeroport va patir l'any passat més del doble de cancel·lacions que el 2015. La base de Vilobí va tenir 47 anul·lacions de vols i 81 retards a causa de les vagues. Els firaires denuncien que els ajuntaments els posen dificultats per treballar. Urbanisme ha autoritzat l'ampliació de 13 granges al darrer exercici. L'Estat parla de diàleg secret amb Catalunya i Puigdemont ho nega. També en el diari de Girona hi llegim que 4 contenidors es van incendiar a Girona en poques hores a l'entorn del carrer Pericot. D'altra banda, un home destrossa aparadors a Olot per segona vegada en 4 dies. També és notícia, segons el diari de Girona, que a Figueres el Festival del Circ es converteix en una cita obligatòria pel seu públic i en Hisenda Catalana es detecta frau fiscal per valor de 27 milions d'euros a Girona. 27 milions d'euros. I pel que fa al punt, el titular més destacat és una declaració d'Oriol Junqueras, vicepresident del govern, que diu que exercir la sobirania és irrenunciable. En un article titulat O democràcia o democràcia, el líder d'Esquerra es referma en el full de ruta i en el referèndum que, diu ell, mai no subordinaran el permís del govern espanyol. O referèndum o referèndum. En això, també en això, estem conjurats amb el president Puigdemont, sense matisos, amb determinació en la celebració d'un referèndum legal i vinculant. També destaca, com veiem en el diari de Girona, doncs que Puigdemont desmenteix negociacions amb l'Estat. El president replica millor que la suposada proposta no l'ha vist ningú. També en plana política, Andorra obre el camí al reconeixement del català. La negociació del Tractat de Lliure Associació crea oportunitats lingüístiques. I en esports, el Barça guanya, però no s'anima. Messi salva el triomf contra el Leganés 2-1, transformant un penal en el minut 89, però el joc de l'equip no invita a l'optimisme.
Altres titulars de la jornada són els següents. De fet, l'oferta de Rajoy per Catalunya omple la majoria de diaris d'aquest dilluns. El periòdico assegura que la Generalitat no creu en una oferta de Rajoy. El diari Ara diu que Rajoy vol dissuadir els votants moderats del PDeCAT. El País afirma que la Generalitat accepta negociar l'oferta de Rajoy per Catalunya. Per la seva banda, La Vanguardia destaca en portada Rajoy assumeix que el PSOE no avalarà els pressupostos. El diari La Razón ofereix el titular Sarsuela debat la rehabilitació de la infanta després de l'absolució, mentre que el diari El Mundo titula la seva primera plana La policia admet errors en la custòdia de la motxilla de l'11M.
I també és notícia avui, doncs, per exemple, a Barcelona l'Ajuntament dona per decidit el traçat del tramvia per la Diagonal. D'altra banda, la marxa a Barcelona pels refugiats causa sorpresa a Europa. El 40% de les empreses tenen por de perdre treballadors. La millora del mercat dispara els canvis de feina. També és notícia avui que creix la protesta al cap d'un mes de Trump. Veiem també en les portades dels diaris la nova demanda de paternitat contra l'exalcalde d'Ogassa. L'ha presentat una veïna de Vic, germana de la dona, que ha pogut demostrar que és filla de Ramon Tubert. I en plana esportiva, avui també els diaris es fan ressò de la victòria del Real Madrid a la Copa del Rei.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-3643-28. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Veure Escaramuix, el genial musical de Degoll de Gom, ara és més fàcil que mai. El Casal Municipal de la Gent Gran de Lloret ha programat una sortida a Barcelona per veure aquest espectacle. Per només 42 euros tens entrada a platea i bus d'anada i tornada. Escaramuix. Viu una gran comèdia d'aventures, amor i revolució. Inscripcions obertes a tothom fins dimarts 28 de febrer a les oficines del Casal.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana. Tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 28. Residència Continental. Mirarem pel nostre poble.
Vine a tastar la nova carta renovada de la Iguana o a gaudir d'una copa en un ambient immillorable. Si vols celebrar el teu aniversari o el teu sopar d'empresa, a la Iguana tenim menús per a grups a partir de 18 euros. Vine entre setmana i deixa't seduir pel nostre menú diari a 10 euros amb 50. Ens trobaràs al carrer Grau número 2 de Lloret. Telèfon 972 36 45 77. Obert tot l'any. La Iguana, l'ambient més canalla de Lloret.
El próximo domingo 26 de febrero no te pierdas la gran fiesta del Día de Andalucía.
Fíjate que gitanilla bailando por sevillana.
A las 12 del mediodía, misa rociera con el coro Bahía de Blanes en la iglesia de San Rumá. Y a partir de las 2 de la tarde, comida del Día de Andalucía en el Ebenia Olympic Resort. Continuaremos la celebración con las actuaciones de las escuelas de baile y el espectáculo flamenco de Daniel Candelas. Seguiremos la fiesta con música, baile y muchas sorpresas. El 26 de febrero no te pierdas la gran fiesta del Día de Andalucía de Lloret de Mar. Información y reservas en el Bar Granada o en el teléfono 972 36 35 15.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Fins a finals de febrer, visita l'exposició que mostra amb imatges i manualitats tot el que fa Espronis, l'entitat que cuida a persones amb discapacitat intel·lectual. Exposició itinerant per conèixer el global de les accions i serveis d'Espronis. Trobaràs la mostra fins a finals de febrer a la Casa de la Cultura.
Disposem de tota l'equipació. Antics, pilotes, raquetes, banyador, bambes, guants, bicicletes, targetes, també de tots els colors. Grogues, vermelles, blaves. Els dilluns de 9 a 10 del matí parlem de tots els esports que es practiquen al municipi a Nova Ràdio Lloret. Escolta Lloret Esportiu amb Moisés García i Dani Torrente. No t'ho pots perdre.
Bon dia, bona hora. A novaradiolloret.cat.
Nova Ràdio Lloret.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un minutet per arribar a un quart de nou i comencem a desenvolupar els temes que us hem presentat en portada en el Bon Dia, Bona Hora d'aquest dilluns 20 de febrer. I comencem, com us explicàvem, que la plataforma Aturem la C32 diu que l'alcalde Jaume Dolçat insta hotelers i botiguers a fer pressió a favor de l'autopista per contrarrestar l'aparició als mitjans dels que són contraris al nou ramal de la C32 fins a Lloret. La plataforma assenyala que això ha passat després que el recurs que ha presentat s'hagi admès a tràmit.
En un comunicat, Aturem la C32 qualifica de manca de decència política i de vergonya aquestes actuacions que entén que volen confondre la ciutadania i influir en la justícia.
L'Ajuntament de Tordera presentarà un escrit al TSJ com a part interessada, el mateix que farà Lloret, a diferència de Blanes. Escoltem l'alcalde Jaume Dolçat defensant la necessitat de tenir un destí com Lloret connectat amb autopista.
Per nosaltres la C32 és una infraestructura absolutament necessària, molt necessària, necessitem des de fa 25 anys. Jo sempre dic, som l'única destinació de sol i platja important a tot l'estat espanyol que no està connectada per una via ràpida. Per tant, és imperatiu doncs, que arribi aquest projecte a la C32. El ple de l'Ajuntament es va manifestar en aquest sentit fa pocs mesos enrere, 6 o 7 mesos enrere, i el que creiem és que és una necessitat des de fa molts i molts anys, respectant a totes aquelles plataformes i totes aquelles persones que consideren el contrari. Nosaltres som una gran destinació turística, la principal de la Costa Brava, amb un 40% del turisme, amb un 5% del turisme a tot el territori català, i el que necessitem és estar ben connectats amb la capital, perquè el nostre principal emissor de turistes és Catalunya, i per tant el gran epicentre de catalans, diguem, la gran massa crítica està a Barcelona, i necessitem estar molt ben connectats amb la capital, i l'autopista doncs, és una eina més que ens ajudarà a tot això.
Miquel Lupiáñez, alcalde de Blanes, exposa que en el seu cas no compareixen en el procés judicial.
No es personem a la causa, no fem, el que sí que fem bien un document que és el més consensuat per tots els partits polítics, recordem que són 8 dels 21 regidors que n'hi ha, l'única cosa que ens hem posat d'acord que va ser fer un procés participatiu i fer arribar al Parlament i al conseller el resultat d'aquell procés participatiu. És l'únic document que enviem.
Gisela Saladí, alcaldessa de Tossa, reitera la seva voluntat que la C32 es faci realitat.
Sincerament, nosaltres en el nostre ajuntament encara no hem fet la valoració de tot això que s'ha presentat. No puc donar una postura conjunta, però a nosaltres ens interessa moltíssim que aquesta autopista tiri endavant i que ens facin la variant que ens permeti no tenir que travessar Lloret, sobretot ja cap dia, perquè ja no és solament l'estiu, és que és cap dia, perquè puguem arribar en els llocs habituals nostres, com és l'hospital o qualsevol incidència que tinguem, i que puguem arribar còmodament sense necessitat de fer les caravanes i tenir els problemes que tenim.
Les declaracions dels tres alcaldes van estar recollides en la roda de premsa de presentació del Carnaval de la Costa Brava Sud.
I per ampliar la informació, donem pas a la Rosa.
El nou ramal de l'autopista fins a Lloret s'ha de començar a construir durant el mes de març. Aquesta és almenys la previsió que hi ha hores d'ara a banda del recurs presentat per la plataforma Aturem la C32. Tenim al telèfon un dels portaveus, que és Jordi Palau Dalmas. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Heu enviat un comunicat en els mitjans de comunicació en què, entre d'altres coses, es desprèn que opineu que l'alcalde s'ha posat nerviós.
Sí, nosaltres... Diversa gent que pertany a gremis del poble, de Lloret, s'han posat en contacte amb nosaltres per dir-nos doncs, que des dels gremis s'està preguntant l'opinió dels agremiats per saber si s'haurien de presentar com a part interessada en les al·legacions cap al recurs que nosaltres tenim interposat al Tribunal de Superior de Justícia. Es veu que ens han afirmat doncs, que això prové d'una reunió que va tenir l'alcalde doncs, amb els diversos amb gent d'aquests gremis, on els hi demanava doncs, que es pronunciessin a favor de l'autopista. Nosaltres ens sorprèn bastant això, no? Primer quan veiem que sorprèn. En part no em sorprèn perquè evidentment l'alcalde és el primer que compta doncs, que des de la societat civil només ha sortit gent demanant que no es faci l'autopista, perquè a banda d'ell i del president del gremi d'hotelers, que no sé si actua molt per lliure o no, però en qualsevol cas és l'única veu que he sentit jo clarament pronunciar-se a favor de l'autopista. Jo no he sentit ni he vist cap manifestació gran de gent demanant que es faci aquest projecte. Llavors, clar, en aquest sentit, és normal que estigui una mica nerviós i que demani a la gent, doncs, que es pronunciï a favor de l'autopista. El que passa és que dintre dels gremis hi ha gent que està a favor i està en contra. Llavors, bueno, no sé, correspon a ells pronunciar-se, però el que sí que no poden fer els gremis és personar-se com a part interessada en les al·legacions del contenciós que tenim al Tribunal Superior de Justícia. Amb això només es poden presentar al·legacions a l'Ajuntament de Blanes, a l'Ajuntament de Tordera, a l'Ajuntament de Lloret i la Generalitat. L'Ajuntament de Blanes ja ha dit que no presentaria al·legacions, una mica respectant també el sentit de la consulta que es va produir l'any passat i on la ciutadania va dir que no estava a favor d'aquest projecte. Llavors, en respecte a aquesta gent, és normalíssim que no presentin al·legacions. A Lloret també es va produir aquesta consulta, no la va organitzar l'Ajuntament, desgraciadament, tot i que l'equip de govern actual, doncs, portava el programa que promouria la participació ciutadana en els temes d'interès de Lloret, i la va fer la plataforma. Clar, jo no sé per què l'equip de govern no va organitzar aquesta consulta. Jo crec que realment doncs devia tenir por de perdre la consulta i per tant no es va arribar a organitzar per part de l'Ajuntament. La vam organitzar nosaltres i va sortir un vot favorable a aturar el projecte de l'autopista. Quan això és el que s'expressa des de la ciutadania, el mínim que pots pretendre és respectar-ho i, per tant, no personar-te a les al·legacions. I, en qualsevol cas, les al·legacions a les quals es presenten és per un recurs que hem presentat nosaltres on demanem la suspensió del projecte per causes formals. No és un autopista sí o autopista no el que s'està decidint al Tribunal Superior de Justícia. És un recurs perquè el projecte, tal com està fet avui, està malament, des del punt de vista legal. I correspon a la Generalitat, en qualsevol cas, dir presentar les al·legacions per els aspectes tècnics que considerin ells, si són legals o no són legals. També es permet a l'Ajuntament pronunciar-se al respecte, però no és un tema de fons de si Lloret vol l'autopista o no vol l'autopista. El que es discuteix en el Tribunal Superior és si el projecte de l'autopista està ben fet o no està ben fet. I no està ben fet perquè l'estudi d'impacte ambiental està caducat i en qualsevol cas correspondrà al jutge determinar-ho. Nosaltres creiem fermament que no està ben fet i correspondrà al jutge de dir-ho. Però aquesta manera com l'equip de govern actual ha portat les coses, embolicant la troca, jo no he sentit mai el senyor Dolçat pronunciar-se en públic clarament i extensament sobre un projecte tan important per al futur del poble. En què quedem? L'autopista és important o no és important per Lloret? Si no és important, llavors entenc molt bé que no surti a la ràdio a pronunciar-se, que no surti als mitjans a explayar-se, a explicar el seu posicionament, etc. Però si és important, home, primer, parla molt amb totes les parts afectades, i això també correspon en els que estem en contra de l'autopista, i a més surt a explicar als mitjans de comunicació. Han optat per la llei del silenci, anar fent, anar embolicant la troca i establint aquestes pressions sobre els gremis. Nosaltres creiem que això és una manera, és d'una molt baixa talla política i això és el que denunciem en aquest comunicat.
D'altra banda, com a plataforma vau presentar un recurs que es va emetre a tràmit. Hi ha algun termini que sapigueu al respecte sobre això de quan podríeu tenir alguna resposta o alguna resolució per part del tribunal?
Bueno, crec que el període de al·legacions s'esgotava aquesta setmana passada. Per tant, això... Ai, s'esgota, perdona, aquesta setmana.
Aquesta setmana.
O, sí, aquesta setmana que estem, exacte. Llavors, en breu, nosaltres preveiem que el jutge es pronunciï en breu sobre si procedeix a aplicar les mesures cautelars o no.
D'acord.
Nosaltres esperem que tant de bo que sí, però també pot ser que no, eh? Vull dir, això correspon amb ell de determinar-ho.
Per tant, entenem que se sabrà alguna cosa aviat.
Sí.
Doncs Jordi Palau Dalmas, un dels portaveus de la plataforma Atura la 132. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres per tractar el tema, i fixeu-vos que sempre que parlem de l'autopista som nosaltres els que parlem de l'autopista. Desgraciadament no hi ha ningú a l'altra banda per parlar sobre aquest tema i informar la ciutadania, que també ens agradaria, almenys jo si fos partidari de l'autopista, també m'agradaria que m'informessin des de l'altra banda.
Doncs recollim aquestes paraules. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
5 minuts i seran 9:15 i canviem ara de tema per parlar de turisme, perquè Lloret ha participat fins aquest dissabte en una trobada d'àmbit estatal a Lleida amb més de 200 organitzadors de congressos. Es tracta d'un dels principals esdeveniments professionals que se celebra cada any a l'estat espanyol en el segment MICE, que fa referència al turisme de reunions i esdeveniments.
Lloret va estar present en aquest congrés fet del 16 al 18 de febrer a la capital del Segrià, juntament amb els Convention Bureau de Girona i Olot. Plegats van optar amb un estand propi que els va permetre presentar i comercialitzar el projecte comú Olot-Girona-Lloret.
Valorem l'estada a Lleida amb Montse Belisario, que és directora del Lloret Convention Bureau. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Recordem una mica què és, abans de començar l'entrevista en si, aquest projecte, no?, d'Olot-Girona-Lloret.
Bé, aquest projecte, Olot-Girona-Lloret, o GELA, com nosaltres l'anomenem, és una aliança que hem establir entre els tres convencions bureau locals de la província de Girona, les tres iniciatives público-privades, perquè ens vam adonar que, en definitiva, teníem uns paisatges complementaris, una oferta complementària, i que estàvem molt a prop una ciutat de l'altra, no? Al final estem a 35 minuts de Lloret a Girona i de Girona a Olot. I que al mateix temps els organitzadors dels esdeveniments ens demanaven serveis que estaven als diferents tres punts, no? Per tant, ostres, doncs per què no comercialitzar-ho conjuntament i unir forces, no? Al final, a vegades hi ha esdeveniments o congressos com per exemple el tipus que hem estat veient aquest cap de setmana, que són més del codi de farma indústria, que demanen una capital de província, i ha de ser sí o sí una capital de província, però després doncs aquesta gent es pot allotjar, per exemple, a Lloret, o que va fent un programa social complementari al congrés a la zona d'Olot, no?
I com va anar la presentació d'aquest projecte en aquest congrés de Lleida, el congrés en general?
Doncs va anar molt bé, es va participar en una taula rodona juntament doncs amb Madrid, i que moderava la presidenta d'OPC, Matilde Mandó. La taula era noves formes de comercialitzar per crear valor, i precisament doncs aquestes iniciatives, no?, aquestes alternatives, maneres diferents davant del territori, es van rebre molt positivament, no?, perquè és com un aire fresc que et permet concebre el congrés d'una altra manera, més enllà de les tradicionals fins avui en dia. Per tant, doncs, bueno, va estar molt ben rebuda aquesta proposta.
Però, per tant, també hi havia empreses organitzadores de congressos que es van poder interessar per Lloret, o per Lloret, Girona o Olot?
Exacte, sí. O sigui, els participants en aquest congrés eren bàsicament organitzadors professionals de congressos, que són unes agències especialitzades únicament a organitzar congressos, i van ser uns 270 participants, i evidentment doncs, l'oferta es va presentar davant de tot ells en aquesta taula rodona, i a part teníem aquesta taula, aquest estant a la zona, diguem-ne, comercial, en què en els moments de pausa doncs podíem exposar més detingudament doncs quina era l'oferta del projecte.
Aquesta era la 29a edició del Congrés a Lleida, que veiem que va anar molt i molt bé. El Lloret hi havia participat en altres edicions?
No, aquesta és la primera vegada i recordem, o sigui, si participa és el punt de vista presentant el projecte OGL, és a dir, nosaltres som conscients que la nostra ciutat és molt forta a nivell corporatiu i com comentava anteriorment, doncs normalment els congressos d'aquest format, bàsicament del sector de la farmaindústria, triem més sempre una capital de província. Per tant, el fet de presentar-nos conjuntament amb Olot i amb Girona ens permet doncs poder oferir la nostra oferta de manera global, no? De manera compartida.
I en aquest sentit, el projecte OGL, Olot Girona Lloret, quines altres accions té sobre el calendari aquest 2017?
Bàsicament la comercialització que farem serà a nivell nacional, continuarem ja com es va començar l'any passat obtenint el projecte fent agenda comercial, en aquest cas ens centrarem en fer dues agendes comercials a la ciutat de Barcelona, juntament amb el seu seguiment, s'ha fet doncs també aquesta participació en el Congrés OPC i d'entrada aquestes són les accions prioritàries que tenim. Al mateix temps també difondre la nostra web que justament doncs es va inaugurar la setmana passada, Olot Girona Lloret, Punt.org i treballar bàsicament amb aquestes eines i també doncs, amb la difusió del projecte a través de xarxes, no? Aquestes són les principals accions que tenim previstes per aquest any.
Doncs en prenem nota i Montse Belisario, directora del Lloret Convention Bureau, agraï molt aquesta entrevista amb tots aquests detalls de l'estada a Lleida. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
A vosaltres, bon dia, gràcies.
Bon dia, bona hora, a novaradiolloret.cat. Nova Ràdio
Lloret. Hem sentit fa pocs segons els senyals horaris que ens marcaven 8:45. Moment de donar pas amb Miquel Bernis perquè ens doni tots els detalls de com es presenta la setmana des del punt de vista meteorològic. Miquel, tu mateix, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Esperem una setmana molt tranquil·la, de temps bàsicament predominat pel sol i amb ben pocs núvols. De cara a dimecres pot creuar un front poc actiu que enterboleixi una mica el cel, però en general el més probable és que els pròxims 7 dies el temps sigui bàsicament assolellat i amb ben poques alteracions. Pel que fa a temperatures, els termòmetres no variaran de forma clara els pròxims dies, però sí que pujaran sensiblement de cara al centre de la setmana. Entre dimecres i dijous esperem temperatures un parell de graus més altes, per tant, la primavera traurà una mica més al cap que no pas els últims dies, sense fer-ho d'una forma decidida, però sí amb una lleugera tendència a l'alça dels termòmetres. Tampoc el vent serà gaire protagonista els pròxims dies, de manera que encetem i encarem una setmana de temps molt tranquil, molt estable, amb predomini del sol i amb matins encara freds, però amb migdies molt suaus i confortables.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Dic que avui hem començat el dia tranquil, tal com en Miquel ens deia que es presenta aquesta setmana en general, però la temperatura ha començat força baixa, 6 graus. La mínima aquesta nit ha estat de 5. La humitat molt elevada, 95%. I si fem un cop d'ull als diaris i veurem diferents notícies i comencem mirant el punt on hi llegim que exercir la sobirania és irrenunciable. És una declaració d'Oriol Junqueras, vicepresident del govern i conseller d'Economia i Hisenda, que en un article titulat o democràcia, el líder d'Esquerra referma en el full de ruta i en el referèndum que, com diu, mai no subordinaran el permís d'un govern espanyol. O referèndum o referèndum. En això, també en això, diu Junqueras, que estan conjurats amb el president Puigdemont, sense matisos, amb determinació en la celebració d'un referèndum legal i vinculant. Podeu llegir aquest article d'Oriol Junqueras a les pàgines 24 i 25 del Punt Avui. En aquesta portada, també en plana política, hi llegim que Puigdemont desmenteix negociacions amb l'Estat. El president replica millor que la suposada proposta no l'ha vist ningú. I també en política, Andorra obre el camí al reconeixement del català. La negociació del Tractat de Lliure Associació crea oportunitats lingüístiques. En esports, hi ha un titular també a la portada del Punt, que és pel Barça de futbol, que guanya però no s'anima. Messi salva el triomf contra el Leganés per 2-1, transformant un penal en el minut 89, però el joc de l'equip no invita a l'optimisme. També d'aquesta notícia se'n fa ressò el diari de Girona, destacant que Messi marca un 2-1 que no amaga els dubtes al voltant de l'equip. També en esports, el diari de Girona es fa ressò que Cádiz i Getafe fallen i el coixí del Girona s'amplia fins als 8 punts. Empat dels andalusos contra el Reus i derrota dels madrilenys al camp de l'Oviedo, explica el diari de Girona a la seva primera pàgina, on el titular més destacat és que Girona és el sisè lloc del rànquing de l'Estat en robatoris a domicilis. És l'única província de Catalunya on han augmentat aquests delictes, amb 3.000 fets durant l'any passat, xifra que significa un increment del 8%. També és notícia que la festa del calçot es consolida. Vila-sacra celebra la que és ja la tradicional fira de la ceba. Hi ha una imatge d'una dona menjant un calçot en la fira d'aquest cap de setmana. L'aeroport va patir l'any passat més del doble de cancel·lacions que el 2015. La base de Vilobí va tenir 47 anul·lacions de vols i 81 retards a causa de les vagues. Els firaires denuncien que els ajuntaments els posen dificultats per treballar. També a la portada del diari de Girona hi llegim que Urbanisme ha autoritzat l'ampliació de 13 granges l'últim exercici. L'Estat parla del diàleg secret amb Catalunya i Puigdemont ho nega. Precisament aquesta notícia és la que apareix en molts diaris, Josep, que sí?
Doncs pràcticament en tots els diaris, perquè és l'oferta de Rajoy per Catalunya la notícia més destacada a la majoria de portades. Llegim. El periòdico assegura que la Generalitat no creu en una oferta de Rajoy. El diari Ara diu que Rajoy vol dissuadir els votants moderats del PDeCAT. El País afirma que la Generalitat accepta negociar l'oferta de Rajoy per Catalunya. La Vanguardia destaca en portada Rajoy assumeix que el PSOE no avalarà els pressupostos. I el diari La Razón que Sarsuela debat la rehabilitació de la infanta després de l'absolució. El Mundo, el diari El Mundo, llegim en primera plana la policia admet errors en la custòdia de la motxilla de l'11M.
I altres notícies que són destacades avui són, per exemple, en Hisenda Catalana s'ha detectat frau fiscal per valor de 27 milions d'euros a Girona. També és notícia que l'Ajuntament de Barcelona dona per decidit el traçat del tramvia per la Diagonal. L'empresa municipal encarregada de les obres ja treballa en el projecte del govern de Barcelona en Comú. També, el 40% de les empreses tenen por de perdre treballadors. La millora del mercat dispara els canvis de feina. La marxa a Barcelona pels refugiats causa sorpresa a Europa. La premsa internacional destaca la participació ciutadana massiva. D'altra banda, en àmbit internacional, creix la protesta al cap d'un mes de Trump. Proliferen els grups organitzats al marge del Partit Demòcrata. I acabem amb un titular esportiu que és per la victòria del Real Madrid a la Copa del Rei de bàsquet. És la quarta vegada consecutiva que els madrilenys guanyen aquest títol i veiem que una altra aparició estel·lar de Sergio Llull en els últims minuts va donar al Madrid el quart títol seguit. L'escorta va ser l'MVP d'una final que el València va lluitar fins a l'extenuació.
Els diaris parlen de Lloret.
A l'apartat de la finestra del diari de Girona, a la pàgina 2, hi llegim que hi ha 15.000 firmes per demanar posar el nom d'un veí a un parc. Un veí de Lloret ha iniciat una petició a la pàgina web change.org per demanar a l'Ajuntament del municipi que anomeni José Luis Pardo Hidalgo al parc situat a la pujada Francesc Andarà de la població. Pardo, que va morir d'un infart la setmana passada, va tenir cura durant molts anys dels gats abandonats i de carrer que freqüentaven aquell parc. La petició ja gairebé ha assolit les 15.000 firmes que es demanaven. D'altra banda, també avui al Punt es fa ressò del partit amistós jugat ahir entre els veterans del Club de Futbol Lloret i les noies del Futbol Club Lloretenc, que van fer un partit amistós per deixar tancat ja tancada la polèmica que hi va haver la setmana passada quan els veterans van fer fora, diuen de males maneres, a les noies del terreny de joc per un error en els horaris dels partits. El diari El Punt ofereix una crònica escrita per Jordi Nadal que la titula Un partit barrejats per segellar la concòrdia. També en esports, i ho veurem d'aquí uns minuts aquí al Bon Dia Bon Hora amb en Moisés García, avui hi ha els resultats del cap de setmana i tant al diari de Girona com al Punt hi podem veure que el Lloret de futbol va guanyar el Girona B per 1-0 i ara mateix se situen sisens amb 34 punts els homes d'Edu Urdiales. I pel que fa a l'hoquei, empat del Lloret Vila Esportiva a 3 gols contra el Manlleu, que és el cué de la classificació. Ara mateix el Lloret és 9è amb 22 punts i la propera jornada jugarà contra l'Alcoi, rival directe que té 24 punts.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Disposem de tota l'equipació. Antics, pilotes, raquetes, banyador, bambes, guants, bicicletes, targetes... També, de tots els colors, grogues, vermelles, blaves... Els dilluns de 9 a 10 del matí parlem de tots els esports que es practiquen al municipi a Nova Ràdio Lloret. Escolta Lloret Esportiu amb Moisés García i Dani Torrente. No t'ho pots perdre!
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Doncs són 3:45 de 9 i el que fem, com us dèiem ara mateix, és donar pas a Moisés García perquè ens faci un repàs dels resultats del cap de setmana. Moisés, molt bon dia, com ho tenim això?
Què tal, Maria? Bon dia. Doncs, com sempre, una miqueta de tot. El Club Hoquei Lloret va salvar un punt amb un gol de Xavi Solià a l'últim minut a la pista del CUE de l'Hoquei Lliga, al Manlleu. Els lloretencs van empatar a 3. Els homes de Manel Barcelos van avançar en el marcador amb un gol de Marc Grau, però els rivals es van arribar a col·locar amb un 3-1. David Plaza va retallar diferències i, com diem, Soler va fer la igualada. Per la seva part, el Club de Futbol Lloret, amb un gol de Guzmani a l'últim minut, va aconseguir una important victòria en el derbi gironí de la Primera Catalana contra el Girona B. Els homes de Durdiales es van imposar per 1-0 i tornen a mirar la part alta en el 6è lloc de la classificació, amb 34 punts. A la Divisió d'Honor de Futbol Sala, un mal inici de partit va provocar la segona derrota de la temporada del Club Unió Futbol Sala Lloret per 3-2 a la pista de l'Arenys. En el minut 5, els lloretencs ja perdien per 3-0. Per la seva part, el Lloret Esportiu Futbol Sala va guanyar, va ser per 0-1 en el seu desplaçament a Bigues i Riells. D'aquesta manera, els de Conrado González ja tenen el descens a 7 punts i se situen en un còmode 8è lloc. Per últim, expliquem que el Club de Lloret continua imparable, torna a guanyar i ja és líder destacat de la fase d'ascens en solitari. Les jugadores d'Andrés Aristegui es van imposar al Figueres per 3-0 amb uns parcials molt còmodes de 9, 25-11, 25-15 i 25-12.
I Moisés, et sentirem a partir de les 9. Què és el que heu preparat per avui?
Avui parlem de petanca, Maria. Sembla una broma, però és veritat. Parlem de petanca, demostrarem que la petanca també és un esport. Entrevistarem el president del Club Petanca Lloret, en Pedro García.
Doncs això, a partir de les 9 i molt més. Tot d'esport de Lloret. Moisés García, gràcies i bon dia.
Fins ara.
Bon dia, bona hora.
I seguim avançant aquí al Bon dia, bona hora i parlem del carnaval que... Parlem del carnaval a la piscina. Tenim al telèfon el director de la piscina, que és Ricard Salinas. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què és el que prepara la piscina per Carnaval?
Doncs mira, demà, durant tot el dia, mirarem de fer a totes les nostres classes, que són gairebé, bueno, són 20 classes dirigides que fem durant tot el dia, convidarem els usuaris a participar i anant-hi disfressats. A més, podran portar-se en algun amic que no sigui abonat perquè també pugui provar les classes i, a més, gaudir una miqueta d'aquest dia especial.
Direm que és obligatori venir disfressat o si algú no vol pot no venir?
No és obligatori. Aquí mai obliguem a res. El que sí que és veritat és que tot aquell que vagi disfressat rebrà un regal de la instal·lació. Mirarem de sortejar abonaments de mensualitats gratuïtes, cursos de natació gratuïts, abonaments de 10 entrades, També sortejarem alguns sets de piscina, gorros, ulleres i entrades puntuals. És a dir, que tothom rebrà, tothom que vagi disfressat a les classes rebrà algun regal.
I com és que la piscina ha volgut sumar-se al carnaval?
Home, ja fa uns mesos, a una de les primeres entrevistes que em vau fer, també vaig comentar el mateix, no? Que la nostra idea és intentar moure'ns i no aturar-nos mai, no? Sempre sumar-nos a totes aquelles festes i celebracions que es puguin fer. Fer una instal·lació molt més dinàmica i, bueno, que no sigui allunyant-nos de l'avorriment, no? Diguem que sempre hi hagi algú que fer.
I a la piscina, si la disfressa ho permet, es podran banyar també disfressats els usuaris?
També, i tant. Les activitats en les quals s'acomiden a disfressar són tan aquàtiques com terrestres, amb totes.
Doncs una manera de celebrar el carnaval diferent aquí a la piscina. La idea, pel que veiem en aquests últims mesos, és, per part de la piscina, doncs, està molt activa, no?
Sí, la veritat és que des de fa algun mes enrere fins ara, doncs hi ha molt de moviment, la veritat. I bueno, això ja ens agrada perquè en una instal·lació més buida, doncs, no sé, jo la veig una mica trista. Ara, doncs, se nota que té més vida, és més alegre i, bueno, esperem que la gent que hi vingui estigui contenta.
I, Ricard, cal afegir alguna cosa més?
Doncs res, que s'animin tots els usuaris, que si hi ha algun amic d'algun usuari que vol venir que ho aprofiti i vingui. També és molt possible que fem alguna promoció especial només pel dia de demà, per fer assegurat. I res més, que esperem que sigui un dia molt divertit.
Doncs esperem que així sigui, que vagi molt bé aquesta celebració del Carnaval demà dimarts a la piscina de Lloret. Ricard Salines, director de l'equipament, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Moltes gràcies a tu. Bon dia. Adéu.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. Bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Passen ara de 3:15 i seguim parlant del Carnaval, que comença formalment aquest divendres amb el concurs de disfresses al lloc de treball.
Del 24 de febrer a l'1 de març, Lloret acull 8 activitats, la més destacada de les quals és la Gran Rua, que compta amb 22 colles participants. Albert Robert, regidor de Festes.
Moltíssimes colles, 22 en concret, 13 carrosses, 9 comparses, per tant, són més que l'any anterior, per tant, la línia és positiva, estem molt contents. I hem de seguir amb aquesta dinàmica, treballant perquè les rues estiguin contentes i estiguin, els hi agradi venir a Lloret i s'ho passin bé. Sabem, a més, que a Lloret es fan 2 dies de rua, diumenge al matí i dissabte a la tarda, i això a vegades pot ser un hàndicap. I tot i així, les colles tenen ganes de participar i per nosaltres és un orgull que vinguin a Lloret i que passin un parell de dies allà.
L'inici del carnaval l'anunciarà el rei Carnestoltes. Ell i el seu seguici faran acte d'aparició a les 7 de la tarda amb una rua que sortirà del Puntet. Passarà per l'avinguda de Vidreres, carrer Sant Pere, fins a arribar a la plaça de la Vila. A continuació hi haurà disco mòbil i el xinoxano servirà un plat de mongetes amb botifarra.
Això serà divendres. De cara a dissabte 25 de febrer hi haurà el concurs de disfresses al carrer, al matí. A la tarda, gran rua, a partir de les 4 i a la nit, el 30è ball de les dones al casino.
Diumenge, dia 26, la rua es repeteix a les 12 del migdia i a la nit al casino es fa el ball on es repartiran els premis del carnaval. La festa acaba l'1 de març amb l'enterrament de la sardina.
Recordem que Lloret forma part del Carnaval de la Costa Brava Sud, juntament amb Blanes i Tossa. El lema és hashtag que la festa t'acompanyi. És el lema, doncs, del Carnaval de la Costa Brava Sud.
I aquí als estudis tenim a diferents representants de la colla Welcome and Friends, que és la colla Carnestoltes d'aquest any. La saludem. Liat Levi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Alexandra Sanz, bon dia.
Bon dia.
I Cristina Malchor, bon dia.
Molt bon dia.
I també al telèfon en Daniel Borrego, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Doncs, primer de tot, com es presenta el Carnestoltes d'aquest any? Suposo que ho teniu més o menys tot a punt. Qui explica una mica... Alexandra.
Doncs sí, ho tenim tot a punt, estem molt nervioses, però bueno, ja ahir vam acabar de donar els últims retocs i ja estem llestos per sortir divendres.
Fa ja dies que us veiem molt actius a través de les xarxes socials, però de detalls poquets, què és el que podem dir? Perquè hi ha molta cosa guardada en secret.
Bueno,
Cristina, un moment, que t'enfoquem al micro ara.
Ara, va bé?
Sí, digues.
Bueno, mira, aquest any ens diem The Legend of Fury i, bueno, hi haurà molta fúria. Us podem dir també que anem de tres colors i poquetes pistes més. Si voleu alguna altra pista, podeu mirar la foto del Facebook on sortim anunciades nosaltres tres avui a la ràdio, a veure si trobeu alguna cosa.
Hi ha una pista amagada.
Pot ser.
Quantes persones conformen la colla de Welcome and Friends?
Aquest any som 123 persones.
123. I com neix aquesta colla?
Aquesta colla va tenir el seu origen a l'Acadèmia Welcome. Vam començar sent una colla una mica més petita i arrel de veure que es veia, anava fent gran, vam crear l'associació, la colla. Li van posar a la colla Welcome and Friends perquè, doncs, és això, no? És gent de l'acadèmia, gent que no és de l'acadèmia, és, bueno, una colla d'amics, de família, i li van posar aquest nom, Welcome and Friends.
I el fet de ser Carnestoltes aquest any, això ho vau demanar?
Això va ser una sorpresa. Una sorpresa que, bueno, ens hem agafat amb moltíssima il·lusió. Normalment la colla Carnestoltes s'ofereix a ser-ho, per diferents motius. La colla que ho volia ser aquest any s'han retirat, han fet un petit parèntesi, que esperem que tornin. Llavors, segons les bases, se li ha d'oferir a la colla que va guanyar l'any anterior. Ens van trucar, ens ho van oferir, i amb molta il·lusió, doncs, ho hem tirat endavant. Amb molta por, també, perquè això suposa, doncs, la feina del divendres, molt de treball previ, la gent s'ha d'organitzar un divendres que treballem, però sortirà.
Dani, ja estàs d'acord?
Sí, sortirà. Estem molt preparats per sortir i representar la nostra colla, que representi el nostre poble que tant estimem.
Quant temps fa que esteu preparant tot el que suposa el Carnestoltes?
Bueno, el tema del Carnestoltes va saber al mes de gener, però nosaltres vam començar a fer la feina des de finals de l'agost, quan vam començar els balls, i després a l'octubre, al novembre, quan vam començar ja a confeccionar la disfressa.
I com l'heu escollit, la disfressa? Dani, tu mateix o alguna de vosaltres? Diuen que tu, Dani?
Que com vam agafar la disfressa? Són aportacions de moltes persones del grup de Chinitos, que som els que, bueno, que estem treballant dia a dia per fer el carnaval. Però bueno, hi ha una persona important a la colla que va dissenyant diferents parts de la disfressa i, bueno, va sorgint a poc a poc.
Us presenteu amb algun objectiu?
gaudir, bueno, passar-ho bé.
Passar-ho bé.
Però sabem que heu guanyat premis, ho comentaves, Lídia, que l'any passat veu ser la colla guanyadora. Quins premis heu guanyat? A part d'aquest, n'heu guanyat algun altre fins ara?
Doncs sí, l'any que vam començar, aquest és el nostre cinquè aniversari, és el cinquè any que sortim. El primer any vam quedar segons, el segon any vam guanyar també un primer premi, el tercer any no va ser gaire bo, i l'any passat va ser tot un èxit. De fet, nosaltres mateixos pensàvem, doncs, que superar l'èxit de l'any passat era difícil, perquè no tan sols va ser un any d'èxit pels premis, sinó que va ser un any d'èxit com a colla, com a força i unió entre nosaltres, de l'organització sobretot. El resultat va ser espectacular. Esperem superar-ho. Tenim molta por perquè les expectatives són molt altes i, bueno, això ens ha creat molta por aquest any i molt de nerviosisme. Però, bueno, estem molt satisfets, eh? Esperem estar a l'alçada.
Sí?
Molt,
ho compartiu, noies?
Sí, totalment.
Els assajos dels balls, això com funciona?
Doncs, bueno, jo i en Daniel vam començar a finals d'agost, vam començar tot el tema de muntar tots els balls, i a finals d'octubre, bueno, a principis de novembre, vam començar ja a assajar cada divendres de 7 a 8 amb els nens i de 8 a 10 amb els adults. I ja, bueno, a finals, ja quan ja està tot muntat, també fem els diumenges al matí.
És fàcil ensenyar uns balls a un centenar de persones, més d'un centenar?
Al principi costa una mica, però després ja... Dani, parla.
No, que no és gens fàcil, perquè al principi, bueno, costa perquè no són balls realment fàcils, estan molt personalitzats amb la temàtica de l'any, del tema de la colla, i a tots els nens costa, perquè, bueno, estan cansats, és divendres, volen jugar i hi ha poca concentració. Però, bueno, a poc a poc hem fet molts assajos i ha sortit bastant bé.
Jo, referent a això, també voldria dir que en Daniel i l'Alexandra tenen un carisma especial per portar una colla de 123 persones. Vull dir, els assajos són un espectacle. Vull dir, estan ells al davant de tot, no perden mai la paciència ni els nervis, estan disposats a tot, hi ha moltíssima animació, saben portar el grup, no perden mai la il·lusió o l'esperança, i que realment sempre ens porten alguna sorpreseta que fa que la gent vulgui venir a tots els assajos.
També, en aquest sentit, diríeu que els assajos formen part del carnaval, són una part important?
Sí, totalment, totalment. Sense aquests assajos, bueno, clar, no es podria fer tot el que és el tema del ball, i, clar, només sortir caminant no seria el mateix.
La cohesió d'equip es forma aquí, no? Hi ha molta gent que no forma part de l'organització, però sí que forma part de la nostra colla, i tot i que els d'organització, com que ens veiem cada dia, hi ha un feeling, hi ha una relació entre nosaltres, la manera de fer pinya entre tots són els assajos, perquè llavors coneixes a tots els altres i vas fent la pinya pel cap de setmana de carnaval.
Dius que a l'organització us veieu cada dia?
Aquest, de Nadal fins ara, jo diria que pràcticament cada dia ens veiem.
Déu-n'hi-do, no? Això vol dir que hi ha molta feina que potser no es veu des de fora, però tela, no?
Okay. Molta feina, però quan fas la feina que t'agrada, doncs no hi ha problema, no. Les hores passen i tornaríem a fer, perquè ho fem amb moltes ganes i amb molta il·lusió.
Hem parlat de l'elaboració de la disfressa i dels balls, pel que fa a la carrossa?
Bueno, també tenim gent especialitzada en la carrossa, bueno, especialitzada, gent que hi entén, i, bueno, precisament ahir és un dels temes que vam estar fent, acabant, que nosaltres participem com a comparsa, eh? No hauríem de portar carrossa, però, bueno, també, doncs, ens fa il·lusió portar una mica de carrossa de representació de la nostra disfressa.
Seria com una carrossa més petita?
Sí, fet, correcte.
Per ser comparsa, és... porteu una carrossa petita?
Sí.
Sí?
Sí, no hauríem de portar-la, però la portem, sí, per complementar una mica la disfressa.
I si algú que ens està escoltant li agrada el carnaval i ara per aquest any ja no hi està temps, però li agradaria formar part d'aquesta colla que veiem que té tant de bon rotllo, tanta energia, és possible?
A veure, aquest any, l'any passat vam sortir amb 80 persones, vam establir que aquest any ho tallàvem a 100, el primer dia d'inscripcions ja en van haver-hi 133 i vam dir tallem per aquí. Se te'n va de les mans perquè hi ha moltíssima feina de gestió al darrere. Nosaltres convidem a venir a qui vulgui, esperem que l'any que ve puguem acollir gent. Ho hem de parlar, ho hem de valorar, perquè sembla mentida, però passar de 80 a 130 se'ns ha complicat la feina, però moltíssim, moltíssim.
És que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, quin èxit, tan ràpid tot, no? Mm. I queda un minut i 15 segons de programa. No volem acomiadar-nos sense que envieu un missatge a la gent que ens està escoltant, no, no per formar part de la colla, sinó per...
En Dani.
Perquè la gent celebri el carnaval, no? S'assumi a aquesta festa.
Bueno, nosaltres esperem que s'ho passin bé, que ho deixin tant com ho hem fet nosaltres aquests mesos i que, bueno, que ho agafin amb il·lusió, perquè són les setmanes que esperem durant tot l'any i que, bueno, i que ens il·lusiona molt i no sé.
Doncs convidem a tothom a participar de la festa. El rei Carnestoltes l'heu fet públic o és un secret que...
És un secret que encara el tenim guardat.
Està aquí entre nosaltres?
No ho podem dir.
No podem avançar res, res,
no
cap
crec,
festa.
No crec, potser.
Doncs haurem d'esperar divendres a saber-ho. Sí. Esperem que vagi molt i molt bé. Moltíssima sort com a rei Carnestoltes d'aquest 2017 i moltíssimes gràcies també per haver estat aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Adéu.
I fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Queden 15 segons per arribar a les 9 en punt i parlant del Carnestoltes posem punt i final al programa d'avui. Us deixem ara amb el Lloret Esportiu, com cada dilluns, amb en Moisés García i en Dani Torrente.